Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Les tradicionals parades de Sant Jordi tornaran a instal·lar-se al passeig de la plaça Major. L'espai, en obres des de fa un mes, estarà enllestit per a la celebració de la Diada. El regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero, ha confirmat que els treballs van segons el calendari previst.
No sé que ara hi hagi un episodi de pluges molt continuat i que ens endarrereixi l'obra. En principi es podrà fer, donat que no en retirem encara les tanques fins al dia 6 d'abril, calculem que no les podrem en retirar, la part de l'ús d'autobusos, però està tota l'obra molt avançada, de manera que possiblement serà Sant Jordi, serà el passeig, sí.
L'actuació que s'està fent consisteix en la pavimentació del passeig, que d'aquesta manera quedarà preparada per a la gran i definitiva transformació que ha de patir la zona a partir de la primavera que ve. Alhora s'estan instal·lant un nou ascensor i unes segones escales mecàniques per millorar l'accessibilitat a l'estació de ferrocarrils de la Generalitat. Arrenquem la setmana, per tant, parlant de Sant Jordi, però durant el Notícies Migdia us explicarem més coses que us resumim tot seguit amb l'ajuda del Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Sabadell en obres. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia.
Avui comença l'adequació del Parc de les Aigües i la plaça del Vapor Cosidor.
Són dos dels grans projectes del mandat en matèria d'espai públic a Sabadell i que han d'estar enllestits entre aquest any i el que ve. Durant el pròxim mig any, a Can Llong s'executarà la primera i segona fase del Parc de les Aigües, un gran espai verd de 7 hectàrees de terreny. Xavi Guerrero explica en què consistiran.
Tot i que no hi haurà gairebé res d'enjardinament, per tant, seguirà sent el que és ara, un espai d'herbes, en aquesta primera fase, durant aquests 2 mesos d'obres. Només el que farem serà arreglar les terres i preparar-ho pel que vindrà després.
Pel que fa a la futura nova plaça de la Creu Alta, els treballs s'allargaran durant els pròxims 5 mesos i suposaran convertir un sol abandonat en un espai pel barri.
1 miler de persones han passat per la 7a edició del Festival de Cinema de Terror de Sabadell.
La xifra d'assistents, per tant, es consolida respecte a l'edició anterior, tot plegat en un certamen que s'ha tancat amb una gran guanyadora, Maniac Tales, que s'ha endut el Premi de la Crítica i el del Públic. N'ha parlat aquesta emissora el director del festival, David Garnacho.
Jo crec que el que té és que sap connectar molt bé amb la gent, perquè explica diverses històries i estan relacionades d'una manera que la gent és com, ho sent com molt afín amb ells. Jo crec que lo realment important de Maniac Tales és això, que és una pel·lícula molt propera. Està feta amb pocs mitjans perquè és una producció bastant low cost, però està feta amb ganes.
La crítica també ha premiat el curtmetratge Alicia, mentre que el públic s'ha decantat per Caronte, Linaje i Devet.
En els minuts finals d'aquest informatiu us presentarem el sommelier sabadellenc Josep Pelegrí, campió d'Espanya en la seva disciplina. Avui ha passat pel programa Al matí d'aquesta casa per explicar els secrets de la seva professió.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la plana de serveis. I abans de donar pas a la crònica del temps, us expliquem que Sabadell està avui en alerta per vent. Les previsions meteorològiques alerten de fortes ratxes que poden arribar als 72 km per hora. És per això que l'Ajuntament aconsella tancar les finestres i recollir els tendals i no deixar testos ni altres objectes que puguin caure a façanes o terrasses. A més, a l'exterior es recomana parar atenció a tot allò que el vent pugui fer caure i tenir precaució amb les activitats a l'aire lliure. De moment, no s'han registrat incidències greus pel vent a la ciutat ni tampoc a la comarca. Això és el del que hem d'estar alerta d'aquest vent, però què ens espera de cara a les pròximes hores? La previsió, Sergi Gallego, molt bon dia.
Hola, bon dia. La situació meteorològica vindrà marcada avui pel vent que s'intensificarà al litoral i prelitoral central i sud, amb ratxes de vent que poden superar els 70 km per hora. A banda, s'espera precipitació al terç nord del territori, que serà localment intensa a punts del nord-est i no es descarta que vagi acompanyada de tempesta. La cota de neu voltarà als 1.300 metres al Pirineu. Pel que fa a l'estat del cel, predominarà el cel poc ennuvolat a la meitat sud del país i molt ennuvolat a la resta de Catalunya. Demà, de matinada, la nuvolositat augmentarà fins a quedar entre mig i molt ennuvolat a la meitat oest i entre poc i mig ennuvolat a la resta al llarg del matí. A més, no es descarta precipitació feble i minsa a punts del terç sud. A partir de migdia, els núvols minvaran fins a quedar poc ennuvolat en general o puntualment mig ennuvolat al terç nord. I pel que fa al vent, afluixarà en general en predomini del component sud i del llebeig al litoral. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Completem la informació del servei amb la situació a aquesta hora del transport públic que va amb l'ús des del Transmet. Molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs ara mateix la situació és tranquil·la. A metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya, segons les informacions que ens van arribant des dels diferents operadors. Per tant, podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. De moment, és tot des del Transmet. Bon dia.
Molt bon dia, Eva, i també tranquil·litat a les carreteres catalanes. Només cal destacar algunes retencions a la carretera G550. S'està donant pas alternatiu a Arbúcies en els dos sentits de la marxa a conseqüència de la retirada d'un vehicle avariat. Entrem ara sí en matèria. El passeig de la plaça Major repetirà com a escenari de la Diada de Sant Jordi. L'Ajuntament de Sabadell confia que les obres que s'hi estan fent estaran enllestides a temps. Els treballs que van començar ara fa un mes consisteixen en la unificació del paviment del passeig i en la instal·lació d'un segon ascensor i unes altres escales mecàniques a l'estació dels ferrocarrils de la Generalitat.
El regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero, ha estat l'encarregat de confirmar la notícia. Si tot va com està previst i no hi ha un episodi llarg de pluges que entorpeixi els treballs, les obres al passeig de la plaça Major acabaran uns dies abans de Sant Jordi. En declaracions al programa Al Matí, Guerrero creu que el dia 6 d'abril ja es podran començar a retirar les primeres tanques perquè els busos urbans puguin tornar a circular per aquest espai.
La part de la consolidació del formigó ha trigat una mica més, però en contrapartida tot el que s'ha enrajolat serà més ràpid, de manera que una cosa es compensarà amb l'altra.
Els paradistes que cada any se sumen a la celebració de Sant Jordi i de la ciutat ja donen per fet que la Diada tornarà a fer-se al passeig, i és que així se'ls ha comunicat des del consistori. Carlota Segalà és vicepresidenta de l'Associació de Floristes.
Vam parlar amb l'Ajuntament i ells segueixen, fan les parades aquí, al passeig plaça Sant Roc i al passeig Ajuntament, ho reparteixen per aquí, però perquè és com l'any passat, i llavors cada floristeria estarà protegida, no permetran parades a menys de 100 metres, i bueno, una mica tot. Sí, jo crec que estarà acabat i que en principi serà aquesta zona on estem avui, passeig de la plaça Major.
Aquest és el segon any consecutiu que Sant Jordi té lloc al passeig. Els anys previs s'havia fet a la plaça del Mercat i als seus entorns.
I les obres del passeig no són les úniques que hi ha en marxa. Des d'avui les màquines ja treballen en dos punts més de la ciutat, Cal Llong i la Creu Alta. Els futurs Parc de les Aigües i la plaça del Vapor Cosidor són una mica més a prop de ser una realitat. Mireia Prat, molt bon dia.
Bon dia. Les primeres actuacions que s'estan executant a Cal Llong no suposaran el gruix del projecte Parc de les Aigües. Avui s'han iniciat les obres de la primera i la segona fase, mentre que la tercera etapa es licitarà l'estiu i suposarà una inversió superior als 4 milions d'euros. El regidor Xavi Guerrero ha comentat al programa Al Matí que aquesta primera intervenció servirà per deixar els terrenys preparats per la gran transformació d'aquest espai de 7 hectàrees.
En total, uns 6 mesos treballant, i consisteix en fer tota la part del carreró aquell que comunica just al costat del Parc de les Aigües, i que ara actualment quan plou s'omple de fang i que està mal fet i que era una cosa molt provisional, i que el que fem és fer-lo definitiu, adecentar-lo i posar-li, enjardinar-ho amb arbres i que sigui ja el lloc definitiu i que tingui la dignitat que ha de tenir aquell espai.
Aquestes obres, que s'allargaran mig any, es faran de manera simultània amb les de la plaça on hi havia l'antic Vapor Cosidor, a la Creu Alta. Després de mesos d'espera, els veïns del barri veuen com una de les grans reivindicacions dels darrers anys passa a ser una realitat. El nou espai significarà dotar d'una gran zona oberta a la zona amb molt volum d'habitatges. La principal característica, segons ha apuntat el regidor d'Espai Públic, els diferents espais que conformaran un tot.
També amb el concepte de biodiversitat, no? Generant uns espais més humits, uns espais més clars, uns altres espais per poder-hi fer activitat infantil o de seure i xerrar amb els veïns, i també un espai central que permetrà fer des de jugar a esports o activitats, com fer-hi un concert un dia o la famosa, el famós foc de Sant Joan que reivindiquen tant els veïns. També hi haurà un racó on s'hi podrà instal·lar o un bar o una guixeta o una, amb règim de concessió, o els famosos food trucks. És a dir, està previst que s'hi pugui fer moltes coses.
En aquest cas, el projecte s'executarà en 5 mesos. Encara hi ha per resoldre, però, quin nom portarà la nova plaça. Els veïns van traslladar la proposta de Lluís Sobirana, il·lustre veí de la Creu Alta, a l'Ajuntament. La comissió del nomenclàtor encara l'està estudiant.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Moment de repassar altres informacions del dia en format més breu. Fem en companyia del Pau Durant. Molt bon dia, Pau.
Bon dia, Núria.
La tercera edició de la Fira del Llibre Feminista s'ha celebrat aquest dissabte consolidant-se a la ciutat.
Durant tot el dia, diverses editorials han participat en la jornada que s'ha completat amb xerrades sobre la República Feminista i altres revolucions protagonitzades per dones. Les organitzadores confirmen que l'acte es repetirà l'any vinent. Són declaracions del Modena Sanchís.
La veritat és que estem, bueno, encara no hem acabat i tal, encara falta una estoneta, però que estem molt contentes perquè sí que és cert que ha fet molt bon dia, ha vingut molta gent, hem tingut moltes editorials i la participació a les xerrades ha estat també molt bé. S'ha fet la ruta teatralitzada aquest any de nou, que ha tingut molt d'èxit. Ha hagut taller de contacontes infantil de les biblioteques també, i la veritat és que la valoració és molt positiva i la idea és que, bueno, que cada any sigui més gran i que es consolidi, bueno, que continuem fent-la.
Com a representants internacionals han estat presents Intim Aleu i exmembre de les FARC i Sheila Fatah, activista procurda. Un altre dels plats forts de la jornada ha estat la taula rodona de Belolit i Maria Colera.
9 farmàcies sabadellenques han participat en la campanya Medicaments Solidaris, que ha recollit fins a 40.000 euros arreu de l'Estat.
Diversos voluntaris han estat tot el dissabte al matí a les farmàcies animant els clients a col·laborar amb l'ONG Banc Farmacèutic. En aquesta ocasió no recollien medicaments, sinó que es venien butlletes solidàries que costaven 2,50 euros, diners per lluitar contra la pobresa farmacèutica. Margarita Ramoneda, de la farmàcia Jordana, ha explicat que aquesta és una realitat a vegades massa desconeguda.
Sí que és veritat, que clar que realment hi ha gent que no és conscient, perquè en principi ens pensem que els que no tenen diners doncs no paguen la medicació, i pot ser així, i pot ser que realment no tinguin ni els recursos o que no els tinguin ni empadronats i que per tant no tinguin ni el més mínim accés a la medicació, pot ser, clar que sí, i llavors doncs sí, clar, de vegades t'hi trobes, bueno, llavors a vegades els redirigeixes doncs una altra vegada al CAP o a Càritas o a diferents centres.
Algunes farmàcies allargaran la campanya tota la setmana, encara que sense la presència del voluntariat.
L'aeroport de Sabadell ha incrementat en un 16,2% els seus vols.
Aquest mes de febrer ha operat 2.854 vols, una xifra que suposa un increment notori respecte a l'any passat. En el conjunt dels dos primers mesos de l'any s'han registrat 5.754 moviments, un 25,9 més que els que havia acumulat al febrer de l'any passat.
I acabem amb un apunt de successos. Un home ha resultat ferit greu a causa d'un accident la matinada de dissabte a diumenge a les C58 a l'altura de Badia del Vallès.
La col·lisió s'ha produït entre una furgoneta i un turisme. L'home està traslladat pel SEM a l'Hospital Parc Taulí. 5 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 2 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques i 4 dotacions dels bombers s'han desplaçat fins al lloc de l'accident. Encara es desconeixen les causes del sinistre.
Un minut per arribar al punt de 3:15. El Festival de Cinema de Terror de Sabadell ha tancat la seva 7a edició, consolidant el públic guanyat en l'anterior. En total, 1 miler d'espectadors han passat per la 15a de projeccions programades que tenien La Bèstia com a fil conductor. El certamen també ha conclòs amb una gran guanyadora, Maniac Tales. El muntatge produït per Quique Mesa i dirigit per ell mateix, Denis Castro, Enrique García, Rodrigo Sancho i Abdelatif Huidar, ha estat reconegut amb el premi Blogos d'Oro i també el del públic.
Després d'acumular diferents guardons en festivals de tot el món, entre altres el Sant Cugat Fantàstic, Maniac Tales s'ha posat a la butxaca el públic i la crítica de Sabadell. Javi Gutiérrez, de Blogos d'Oro, assenyala els punts forts d'aquesta pel·lícula.
Són històries que sembla que separades, després te les uneix, hi ha un fil conductor, doncs el que és la narrativa és molt original, la veritat. I les històries per separat, cadascuna és curta, té un final, un clímax, i al final tot és junta i està molt ben encaixat tota la història i, no sé, ens ha sorprès, la veritat.
Denise Castro, una de les directores de Maniac Tales, assegura que està funcionant molt bé als festivals i l'augura un llarg recorregut.
Molt bé, per festival funciona molt bé, li han donat molts premis. L'intenció és estrenar les sales aquest any perquè arribi a tothom i em consta, crec que l'ha venut a fora internacionalment, doncs crec que aquesta pel·li donarà que parlar també aquest any.
La crítica també ha premiat el curtmetratge Alicia, mentre que el públic s'ha decantat per Caronte, Linaje i Debet. Maricielo Pajares, directora de Debet, es mostrava així de satisfeta pel guardó.
Sorprendida, muy sorprendida, no me lo esperaba. La verdad que había una competencia de cortos increíbles y maravillosos y es un honor. Es cierto que los premios que se ha llevado hasta ahora de Bet han sido todos los 8, este es el número 8, todos son premios del público. Con lo cual, creo que es lo más bonito que te puede pasar es que te lleves el premio de la audiencia, que veas que el público le gusta, que le ha llegado la historia.
La 7ª edició del Festival de Cinema de Terror de Sabadell ha homenatjat el clàssic El Dia de la Bestia d'Àlex de la Iglesia. Per això, la Marató Clàssica de divendres es va projectar aquesta pel·lícula i el documental Herederos de la Bestia. El seu director, David Pizarro, destacava la importància del clàssic.
Se puede hacer fantástico en este país y aparte, no solo para un grupo reducido de freaks o de fans del fantástico, sino que además es comercial, funciona en taquilla y todo, se abren las puertas y ven otra serie de directores un poco más jóvenes, ¿no?, de otras generaciones, que eso es posible y empiezan a hacer también fantástico. Por eso es la génesis del documental.
Tot i l'eix temàtic, la programació d'aquesta 7ª edició s'ha dissenyat pensant en arribar al públic més variat possible. Ho ha destacat el director del certamen, David Garnacho.
Vam intentar buscar el màxim nivell i pel·lícules atractives pel públic, i tant a la marató de divendres com a la marató de dissabte més d'una persona ens ha felicitat per la selecció de curts i de llargmetratges. És més, ahir a la nit, ja quan ja gairebé estàvem plegant, va sortir un... No em vaig quedar amb el nom d'aquesta persona, però és un habitual de festivals de terror, és un habitual de Sitges, i ens va felicitar per la selecció que havíem fet, que va considerar que estava a molt alt nivell.
Totes les entrevistes als directors de les pel·lícules i curtmetratges projectats al 7è Festival de Cinema de Terror de Sabadell es podran escoltar de forma íntegra al programa quimèric d'aquesta emissora divendres a les 8 del vespre.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
Continuem endavant. Utilitzar el disseny per conscienciar la població sobre l'impacte dels residus en el medi ambient. Aquest és l'objectiu que s'han fixat 4 estudiants de l'Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona amb l'obra artística Herència, que aquest diumenge s'ha pogut veure a l'exterior del Museu d'Art de Sabadell. Es tracta d'un mural carent que il·lustra d'una manera poc convencional l'evolució de diferents deixalles.
Sí, les estudiants de l'Elisava han fet 4 arbres genealògics per plasmar quant de temps ha de passar perquè un residu desaparegui. Una compresa, un encenedor, una llauna i una poma són les protagonistes d'Herència. La sabadellenca Clara Vituri, una de les estudiants implicades en el projecte, assegura que amb aquesta obra visual volen arribar més a la ciutadania.
Estem molt acostumats a veure gràfiques a tot arreu, als diaris o a documents científics, però a vegades amb un número no és prou com per realment veure la dimensió del problema, no? I, per exemple, una compresa de 500 anys és molt més gràfic i molt més impactant quan veus un arbre genealògic que ocupa gairebé 2 metres d'alt, doncs això, que no pas que vegis un número al diari o una barra o una gràfica de barres, que també està molt bé, però en aquest cas, si la teva intenció és transmetre un missatge, una idea, consciència, etc., doncs hi ha tècniques que realment són més efectives.
Herència s'ha pogut veure aquest diumenge a la tarda a l'exterior del Museu d'Art, però les seves creadores confien en poder portar la mostra a altres indrets.
Sí, ens agradaria, perquè realment ens han dit que és molt gràfic i que està molt bé, sobretot per nens, o que podria funcionar molt bé. Llavors, creiem que també, com és un tema així d'ecologia i de conscienciació, creiem que potser hi ha institucions que estan interessades o alguna cosa, i sí, intentarem a veure si a algun lloc podem fer aquests murals una altra vegada, perquè clar, van estar 3 hores al carrer però bueno, si poden estar dies a un lloc i la gent pot passar i veure'ls, doncs genial, no?
A més de conscienciar el públic sobre l'impacte dels residus, les estudiants també volen demostrar que el disseny pot anar més enllà de la publicitat o de l'estètica, és a dir, posar sobre la taula que el disseny també pot canviar el món.
Vostè dirà.
Sí, a l'Hotel Suís, si us plau. Aquesta temporada a Ràdio Sabadell s'obren de nou les portes de l'Hotel Suís. De 2 a 3 de la tarda, una hora per rebre els millors hostes de l'esport sabadellenc. Tertúlies, reportatges, debats, entrevistes en profunditat.
Hotel Suís.
Posa't còmode. Aquest any, l'esport de la ciutat s'allotja a l'Hotel Suís.
Entenem l'esport com tu.
Hello. Hello.
Al·lèrgia a l'anglès? Aleshores, WhatsApp. El carrer Jesús número 5 és la teva acadèmia. Vacuna't amb el nostre mètode 100% Living English. Tarifa plana, llibertat d'horaris, English coach i practice, practice and practice. Informa't a WhatsApp.es.
What's up? Welcome to the English Revolution.
Sabadell és cultura, és esport.
Sabadell és qualitat, és comerç i tecnologia.
Sabadell és salut, bellesa, gastronomia.
Sabadell és festa, tradició i modernitat. Tot això ho trobaràs a... Ràdio Sabadell.
Benvinguts a Fet i Dit. Avui ens acompanya la Carolina, responsable d'atenció a la vulnerabilitat de gas natural Fenosa. Explica'ns.
Hola, doncs el més important que vull dir és que si estàs en situació de vulnerabilitat pots trucar-nos al 900-724-900 i t'ajudarem.
L'atenció i el telèfon són gratuïts, oi?
Sí, sí, i tant.
Gas natural Fenosa. Fet i dit.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Passem l'actualitat més enllà de la ciutat i comencem parlant de la defensa de Jordi Sánchez, que ha decidit presentar un recurs al Tribunal Suprem per poder assistir a la investidura.
L'advocat ja ha presentat un recurs d'apel·lació contra la decisió del jutge Pablo Llarena divendres passat de no permetre-li assistir al debat d'investidura com a candidat a president de la Generalitat. La defensa vol esgotar totes les instàncies espanyoles abans d'arribar als tribunals europeus, tot i que s'havia anunciat que aquest seria el pròxim pas. En el recurs al Suprem demanen que es resolgui amb la màxima urgència perquè consideren que estan en joc els drets dels votants dels partits que donarien suport a aquesta investidura.
I precisament avui el líder del Partit Popular Català, Xavier García Albiol, ha instat Roger Torrent, president del Parlament, a deixar de fer el ridícul, diu, estan sotmès a Jordi Sánchez.
Amb aquesta submissió cap a la voluntat dels advocats de Jordi Sánchez, el que està fent és el ridícul. És el ridícul perquè, com els he dit, ja ha suspès per segona vegada el ple d'investidura i planteja, i ens plantejava el passat divendres, una situació que és evident que no es pot produir.
Albiol també reclama a Ciutadans que faci un sacrifici per posar en marxa la legislatura i es presenti a la investidura.
Tot plegat l'endemà de la nova manifestació independentista per exigir la República ara.
45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, van ocupar ahir a la tarda el Passeig de Colom a la manifestació convocada per l'Assemblea. L'objectiu de la marxa era exigir als partits independentistes que no allarguin més les negociacions per formar govern i construir la República que es va declarar el 27 d'octubre. La manifestació ha acabat fins al Pla de Palau, on s'han sentit els parlaments de persones que han tingut conseqüències judicials per les seves actuacions, com el mecànic de Reus o el pallasso Jordi Pessarrodona. Des de Londres s'ha fet una rèplica de la manifestació i han participat la consellera d'Educació exiliada a Escòcia, Clara Ponsatí.
I ara us expliquem una notícia d'última hora. Un jutjat de Barcelona ha obligat l'Ajuntament a penjar la foto del rei al Saló de Plens. La delegació del govern espanyol ho va reclamar el 2015 després que es despengés el retrat de Joan Carles I i no fos substituït pel de Felip VI. Més qüestions, ara marxem fins a Almeria perquè hi ha nous detalls en el cas de l'assassinat del Gabriel, el nen de 8 anys mort a Níjar.
L'autòpsia d'avui ha desvetllat com va morir el nen i el mòbil del crim. La policia manté detinguda la dona del pare després de ser descoberta traslladant el cadàver al maleter del cotxe. Avui s'ha sabut que una filla de 4 anys, d'Anna, Julia Quezada, va morir el 1996 en caure en un pati interior des de la finestra del pis on vivien a Burgos. El cas es va tancar en aquell moment com a mort accidental.
Doncs precisament avui ha parlat la mare del menor, Patricia Ramírez, que ha confirmat que ella ja sospitava de la parella del pare del menor, Gabriel, i ha reconegut que tenia l'esperança de poder ablandir-la i que la dona es trenqués i acabés confessant el crim. Més coses. València guardarà un minut de silenci abans de la Mascletà en memòria de l'operari mort en una pirotècnia.
A més del minut de silenci, l'espectacle es farà sense música, en senyal de dol. Juan Carlos Moragues, delegat del govern espanyol al País Valencià, ha parlat de la mort de Ricardo Cavaller.
Estava manipulant en una caseta de menuda del voltant de 3 metres per 3 metres. Estava en la part de cromàtica, del color que se li dona a la pólvora, i la informació que tinc és que ha mort com a conseqüència d'una explosió este operari de la pirotècnica Cavaller en Olocau. L'última inspecció que va fer la Guàrdia Civil, la intervenció d'armes i explosius, va ser del 9 de març, és a dir, estem parlant d'una pirotècnica de Ricardo Cavaller que té contínues comprovacions, inspeccions i supervisions per part de la Guàrdia Civil, i no sabem exactament el motiu de l'explosió que ha provocat la mort d'aquest operari.
I ara us expliquem que els jutjats espanyols han rebut un total de 166.620 denúncies per violència de gènere durant el 2017. Això suposa un increment del 16,5% respecte de 2016, quan les denúncies van ser de 143.000 aproximadament. En aquest exercici, la xifra de denúncies presentades es converteix en la més alta des que es tenen dades, superant la xifra de denúncies de 2008 i 2016. I acabem amb un apunt internacional. La Xina aprova la reforma constitucional que permetrà al president Xi Jinping perpetuar-se el poder. Fins ara, els presidents xinesos podien encadenar 2 mandats de 5 anys, fet que suposava que l'actual president acabés el 2023. Recta final del Notícies Migdia.
La contraportada.
Viva, viva el vi.
Avui ha passat pel matí de Ràdio Sabadell un campió d'Espanya i bicampió de Catalunya nascut a Sabadell. Parlem de Josep Pelegrí, un dels millors sommeliers de casa nostra. El sommelier és aquesta persona que ho sap, Pau, tot del vi.
Efectivament, i ell ha estat campió de Catalunya de sommeliers els anys 2014 i 2015 i campió d'Espanya el 2016, més de 3 cops finalista. També ha treballat al Bulli. Un sommelier sol tenir una fervent passió pel territori, però tal i com diu Josep Pelegrí, també interès per l'ànima del vi.
M'agraden els vins amb ànima, no? Què és un vi amb ànima? Al final, un vi amb ànima és això, és un vi que t'explica històries, no? Que et parla del lloc d'on neix, del paisatge, de la vinya d'on ha nascut i, evidentment, de la gent que el fa, també, no? Vull dir, un mateix cep tractat per 2 persones diferents donaria vins totalment diferents.
I també coneix més enllà de la beguda alcohòlica la part cultural, alimentària i la d'història del producte. I no només del vi, sinó també de cigars, gastronomia, maridatges, en definitiva, un expert en reflectir les personalitats en sabors. I això que es pot pensar que simplement complementa la feina d'un cambrer de restaurant, Pelegrí assegura, en canvi, que obre portes.
Sempre és buscar aquella alternativa de futur, de dir, no saps on et portarà la vida, i el fet d'estudiar sommelieria o especialitzar-te en vins t'obre moltes portes. Ja no és només, com deies a la presentació, fer de sommelier en un restaurant, sinó que també tens obertes, doncs, les portes de poder treballar en un celler, o poder treballar amb la part d'enoturisme, amb algun celler fent visites, o amb alguna regió, amb alguna DO, vull dir, amb alguna botiga de vins.
Les habilitats i la concentració necessàries per dur a terme aquesta feina semblen especials, però Pelegrí assegura que, com tot, s'entrena i es practica, intuïció inclosa.
Així acabem el Notícies Migdia d'avui. Menys d'un minut. minut i arribaran els companys d'esports amb una nova edició de l'Hotel Suís. Nosaltres ens hi tornem a posar a partir de les 7 al Notícies Vespre, però també recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm, a través de les xarxes socials i els butlletins horaris a partir de les 4. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.